Són els professionals que li posen l'ànima i la veu per explicar les històries, per fer d'ulls de tot el que passa al seu voltant i per entrar de ple en les cases dels oients. Per Ràdio Sabadell han passat moltes veus, però avui hem volgut mirar cap al sector femení. I per parlar de ràdio ens acompanyen dues dones que han estat assegudes a l'estudi de Ràdio Sabadell un bon grapat d'hores. Dues periodistes amb diferents perspectives, trajectòries i mirades, però que comparteixen passió, entusiasme, implicació i professionalitat per aquest mitjà que tant ens enamora. I avui en el Dia Mundial de la Ràdio ens explicaran la seva experiència professional i vital i, evidentment, els clars i obscurs d'aquesta professió. Elles són la Carme Suárez, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies, un plaer.
I la Núria Hart, bon dia i benvinguda també.
Bon dia, a mi em fa cosa que em poses al costat de la Carme Suárez, perquè jo me'n recordo quan vaig entrar com a becària que la Carme feies al matí, sí. I jo vaig quedar impactada
perquè
en com treballaves.
Perquè ets, encara ets la becària, ara segur que ja no t'impacta.
No, ara ja queda lluny, però... Bueno, encara, no, encara m'impacta.
Perdona, la becària volia dir que quan un comença, però no.
Sí, sí,
al
sí.
Contrari. Ràdio Sabadell ha donat molts noms de gent que està, evidentment, que arriba molt amunt i està molt coneguda. Vull dir, en el cas és absolutament diferent.
I
gràcies
tant,
per això, Maria.
Ràdio Sabadell, tens
una bona cantera,
És la mili de la ràdio, eh? Jo sempre ho dic. És una escola d'aprenentatge que ni pagant el millor màster del món a la universitat més prestigiosa aprendries tot el que aprens a Ràdio Sabadell.
I t'has plantejat per què?
Jo crec que perquè pots tocar tots els pals, pots fer des de producció, connexions, inventar-te un programa, presentar-lo, segona veu, i tens companys que jo recordo com em van impactar els meus companys, no? De dir, perquè moltes vegades la gent menys té les ràdios locals o els mitjans de comunicació locals, i jo crec que és al revés, que és la millor escola i es nota molt què ha passat, no, pels mitjans locals.
No hi ha gaires mitjans, però hi ha tota la voluntat, les ganes, evidentment la professionalitat de fer el millor mitjà que puguis, de fer-ho com si disposessis de tots els mitjans, i per tant estàs donant el que més, el més que pots, i a més estàs cobrint més d'una àrea. És a dir, quan hi ha les grans emissores trobes tot tan compartimentat que tothom no... Aquí tothom fa una mica de tot, i és una gran escola de formació, amb moltes hores, molta dedicació, però clar, això especialment als més joves us dona un bagatge i un saber que us permet, vaja, jo crec que això és un luxe que ha tingut la ràdio local aquí a Sabadell, no? Les portes obertes amb molts mitjans molt grans.
Absolutament, i això
totalment.
A nivell professional, perquè a nivell personal t'endús també una quantitat d'amics i de coneixences que continues, no? Veient-te amb ells i compartint dubtes, això, a nivell de vida privada, però també professional, que no té preu.
Sí, sí.
I recordeu aquell primer dia que us vau plantar davant d'un micròfon?
I tant. Sí? Jo sí.
L'any 78 o el 2004?
Imagina't, a veure, recordeu, expliqueu-nos aquell moment.
Jo el primer micròfon era en una altra ràdio local, però a Ràdio Sabadell recordo, i encara estava estudiant la carrera a l'Autònoma, que el Xavi Sala, que llavors era cap de programes, que ara està al món a RAC1, em va dir: avui entraràs i faràs l'agenda cultural, 5 minuts en directe. Jo pensava, però un moment, aquest home està sonat, com vol que entri jo, que mai he fet ràdio en directe, i expliqui l'agenda cultural de la ciutat? I va ser això, i va ser 5 minuts cada dia, vas fent, i al final acabes fent programes.
Exacte, no? Vas perdre la por i a partir d'aquell moment, per sempre. I en el teu cas, Carme?
Jo vaig començar l'any 78, al carrer Convent, i vaig començar amb un programa musical amb el Joan Morral. I a mi el Joan Morral em va semblar, era autocontrol, em va ensenyar com obrir un micro. I això, després d'aquí sí que vaig passar a l'Ona Mitjana, vaig estar ja uns anys ja fent més magazine. I la segona vegada, que és la que vam compartir amb la Núria Hart, em sembla que va ser l'any 2004, feia ja anys que no feia ràdio, i ho vaig fer-ho amb por, amb el respecte. És a dir, quan hi entres als 20 anys, en el meu cas, dius, sí, val, i a més presentar música, és a dir, el trajecte comença i vas fent de mica en mica. Però quan de cop i volta et tornes a enfrontar en un micròfon i en un magazín ja d'hores, li tens molt de respecte, perquè recordes aquell moment que l'invitant no ve, recordes aquell moment que ve tard, que has de fer, recordes?
Els nervis, no? Ara haig d'improvisar i ara què faig? Sí. Clar, no tens tants recursos en una ràdio local.
Ara recordo tot lo bo, però si dius demà comences un programa, segurament em vindria tot allò que hem patit, no? I t'imposa molt de respecte el que li tens al mitjà i, evidentment, el que li tens a l'audiència.
I tant, absolutament d'acord amb amb el que diu la Carme, i al final també aquella adrenalina, no?
Sí,
de quan
sí,
et poses
sí,
davant sí. del micròfon sí. i s'obre la llum, que, ostres, t'agafa un no sé què,
sí.
que quan deixes els micros una temporada ho trobes a faltar,
sí.
eh?
I a més, quan graves entrevistes que a vegades s'han de gravar, no tenen aquest espit, perquè saps que allò es pot tornar a dir, es pot... Ai, m'he tocat, ai, tornem-ho a fer. Però et manté en un estat, que és veritat, és veritat, et dona una vidilla, sí, sí.
Per això enamora tant, no?, aquest mitjà.
Segurament.
Què és el que destacaríeu vosaltres? Perquè, clar, fa molts anys, no?, que es parla que la ràdio doncs, està en perill d'extinció, que amb l'arribada d'altres mitjans i en canvi, no és cert, fins i tot ara, diuen que el podcast és, serà tendència, no?, el 2019, que cada vegada hi ha, doncs, també fins i tot empreses particulars que aposten per, doncs, aquest tipus de format. Què en penseu? Què té la ràdio que enamora tant, que captiva? Que enganxa.
A part de la proximitat, la ràdio és algú que et parla a l'orella, és a dir, t'entra, té una certa intimitat, no exigeix més de tu, que el, de l'oient en aquest cas, que el fet de compartir, de deixar-te acompanyar en moments molt durs, en moments informatius, o deixar-te acompanyar en música o en temes més suaus o de la teva vida quotidiana. Això no té cap altre mitjà. El fet d'haver-te de parar per mirar, per exemple, una imatge, que ja no hi ha imaginació, la imatge és la que és, tu no et pots imaginar l'escenari locutor, la teva imaginació no se'n va en allò que t'estan dient, generalment se'n va en el que estàs veient, que és un plató i que és uns professionals. I per mi la ràdio són mitjans diferents.
A mi m'agradaria destacar això també, no? Que no hi ha imatge i en una societat en què vivim avui en dia que sembla que tot sigui imatge, quan no hi ha imatge, la imaginació juga un rol espectacular, no? I això li dona aquesta màgia a la ràdio, jo penso. I l'actualitat, no? La immediatesa. Si passa alguna cosa, ara mirem Twitter, però també engeguem la ràdio, no? La ràdio sempre és la primera en arribar i en explicar-te el que està passant. I si no hi ha una excusa d'actualitat, allò bèstia, un atemptat o no, un judici que estem vivint ara, no? Que també estem connectats tot el dia a la ràdio, jo penso que també la companyia, no? El que tu deies, al final forma part de casa teva, no? Aquell locutor que fa aquell programa i és com si fos un mes.
Sí. Exacte, que deixa entrar a casa,
sí.
no?
Televisió, podem tenir una o dues, posem una de ràdios, jo no sé la majoria de cases, però a casa n'hi ha cinc.
N'hi ha moltíssimes.
Clar, llavors, en aquells llocs on passes una estona o en aquells llocs on a vegades fas el dinar, hi ha una ràdio, el que tens, vull dir, hi ha un mitjà que et permet continuar amb la teva vida mentre estàs informant-te o escoltant o participant del que estàs escoltant.
Mira, això m'has fet pensar que m'he de comprar, se'm va espallar, la ràdio aquesta, les que són waterproof, que es poden mullar, perquè és el moment del dia que dic, ostres, quan m'estic dutxant no puc escoltar la ràdio, me la poso fora, però no m'arriba bé, i he d'anar a comprar-me una ràdio perquè se m'ha espallat.
Això és molt fort, no?
Sí, home, és que clar.
Això és boníssim, no?
Si et dutxes a quarts de nou és el moment informatiu clau que van repassant tots els titulars i se t'escapa sempre alguna cosa, no?
Clar, perquè això també és important, no? Aquells moments claus, no? Doncs a la dutxa, quan doncs, puges al cotxe, no? Que sempre sintonitzes la ràdio, hi ha com moments molt puntuals.
És que mira si és important i ens acompanya la ràdio, que jo tinc una amiga que viu a Barcelona i va treballar en cotxe a Terrassa, que diu... Jo al matí em poso la ràdio. Quan sento la del temps, si no he sortit de casa sé que vaig tard. Perquè, sobretot, els programes de matí tot va supercronometrat,
sí,
no?
Sí.
I al final també forma part de la teva rutina i saps que a les 7:30 es dona la previsió del temps i si tu encara estàs allò rentant-te les dents arribaràs tard a la feina.
I aquesta companyia que t'ofereix això, és a dir, t'acompanya al llarg del teu dia.
Mm-hmm.
Per tant, la ràdio té molt futur, segurament amb nous formats, els temps han canviat, fins i tot amb nous formats a l'hora de plantejar la programació, però és molt difícil que desaparegui la ràdio.
Llarga vida la ràdio,
llarga vida la ràdio. Esperem.
I expliqueu-nos també, no? Hem parlat de la ràdio, dels mitjans locals, però vosaltres heu estat també doncs, a mitjans generalistes, no? Com és aquest pas, no? Aquest canvi? La pressió, no? L'estrès, suposo que augmenta, no? Hi ha molts més mitjans, més recursos, però també és una altra, la feina dia a diària.
És cert, hi ha més pressió i depèn també del moment en què vius, és a dir, exigeixen més de tu fins i tot a nivell social, és a dir, has de tenir una altra manera de viure, un altre tipus de vida i això a vegades es fa difícil, depèn de la situació de cadascú, això personal, a nivell professional... hauríem de dir que exigeix exactament el mateix, és a dir, perquè la professionalitat es demostra igual aquí que en una gran emissora. El cert és que tot es mira d'una altra manera, és a dir, les xifres compten molt més, per exemple, la competència a nivell professional és... Sí, l'audiència, volia dir. La competència a nivell, fins i tot, professional es dona més i és més dura. Es mesuren amb unes altres xifres, tot plegat.
Jo posaria en dubte que les ràdios generalistes tenen més recursos, eh? Perquè n'hi ha que no tenen més recursos. I dius, com pot ser que aquesta ràdio tan gran, no?, que hauria de tenir recursos,
sí,
no els té o no els inverteix? Estem en un moment de precarització absoluta, no només del sector del periodisme, sinó de molts més, i això es nota en els recursos. No hi ha tots, sí, els recursos, sí, sí, que hi hauria d'haver per donar la informació com cal, però sí que coincideixo amb la Carme, que al final el nivell de professionalitat ha de ser el mateix, la teva audiència sigui Sabadell, Catalunya o la resta de l'Estat. Això és igual. El que sí que potser que canvia és l'impacte que té la feina que tu fas, no? Perquè l'abast de número d'oients potencials que tens és molt més, no? I això, quan estàs acostumat a una audiència més petita, sí que impacta, no? Perquè dius, el que jo estic dient realment arriba a molta gent i xoca, no?, quan tens aquest feedback dels oients.
Però no us passa que si ara un s'imagina, per exemple, Raquel, les persones que t'estan escoltant en aquest moment, et frena una mica, és a dir, perquè realment impressiona, imposa. En canvi, és anar fent la teva feina, però és cert.
I tant.
És
gaudir d'aquell moment. Ara la Núria parlava, no?, d'aquesta precarització del sector, però sempre ha estat un món, el del periodisme, en què s'ha viscut, no?, aquest cert, doncs això, moltes hores, molta vocació, molta pressió, molta poca conciliació familiar, no?
Sí, és cert, depèn potser de la feina que fas o del que estàs fent en aquell moment, però jo crec que sí, que és un dels temes que encara té una mica pendents, i no tan sols el periodisme, jo crec que es dona actualment encara a la majoria de professions, però sí que és cert que exigeix, doncs, estar constantment informada, però a més anar a participar, sortir a hores intempestives, quan hi ha una cosa, et venen les ganes de dir vaig i ho faig, i llavors, clar, sí que és cert que t'has d'organitzar molt bé, depèn de la situació familiar que tinguis, per organitzar molt bé per disposar d'aquestes hores, i a més moltes vegades, diguéssim, que no són fixes, quan surt hi has de ser-hi. És veritat, en molts casos, en el meu sí, potser en d'altres no, però crec que és un dels temes que encara es manté, no en aquesta professió, sinó malauradament en moltes.
I fins i tot si no formes... Ah, disculpa'm, no, que anava a dir, si no formes per d'una redacció i treballes per compte propi, no, ets freelance, a més... Sí. Tu mateixa t'has de buscar el finançament de la feina que fas, que ja és com, no?, donar-li tres voltes sobre el mateix.
Clar, perquè hi ha una part que és molt vocacional, no?, que ja és intrínseca, no?,
és que si no aguantes
el ritme. I després, clar, segons quina situació, en el teu cas, per exemple, ara, Núria, tu doncs estàs treballant amb molts mitjans de comunicació, no?
Sí, estic de freelance, estic col·laborant amb diferents mitjans de comunicació, entre els quals hi ha el Diari de Sabadell, que amb la nova direcció, doncs, tinc l'oportunitat de publicar un cop al mes un reportatge sobre ciència i salut, que és el meu tema amb el qual m'he especialitzat i m'ha permès, doncs, continuar com a periodista freelance, però el periodisme està en general molt mal pagat, i a banda de fer de periodista pròpiament, doncs també has de fer de feines de gabinet de comunicació, relacions públiques, que és on realment hi ha la inversió, no? Jo me n'adono, jo tinc amics boníssims, periodistes molt bons, que estaven a mitjans de comunicació i els han fitxat empreses, partits polítics, i se'ls han endut cap al gabinet de comunicació, que és el que s'encarrega de transmetre el missatge als periodistes que després, no, transmetran al públic, perquè realment és on hi ha els diners i és on es valora el talent, no? I és com surrealista. Que no passa res, que els gabinets de comunicació són molt importants, el problema és quan aquest equilibri es trenca, no? Hi ha més gent als gabinets que no pas als mitjans.
I m'heu fet pensar, quan jo parlava d'una època de la ràdio, del 78, fa molts anys, en què primer vivíem transició, és a dir, tot va ser diferent, es van crear a més la liberalització, diguéssim, del sector, els mitjans eren diferents, és cert que portem uns anys que cada vegada es fa més difícil trobar els recursos necessaris, i de fet planteja reptes importantíssims, perquè primer necessitem els recursos, recursos que no hi són, però a més s'ha de jugar també amb com evoluciona la comunicació. Llavors, què vol l'oient, com evoluciona, quin paper hi tinc jo, ha canviat tot, és a dir, això sí que és una cosa que ho ha complicat moltíssim. Grans mitjans front als petits, s'han barrejat també el que és estrictament a vegades comunicació, el fet d'informar, amb potser amb altres tendències, amb altres coses que haurien d'estar una mica més a part del que és estrictament la informació. I clar, si ho analitzem així, evidentment ha sigut un salt i unes possibilitats importantíssimes i impressionants, però és cert que s'ha perdut, si em permeteu dir-ho, no sé si m'equivoco molt, una certa alegria.
És a dir, entre els professionals,
sí,
vols dir?
Sí, l'alegria de fer, no? És com molt més, ara es necessita molt més i t'has de treballar molt més i
però,
no
Carme,
ho tens
mira,
segur.
Ara ens arriba l'alegria. Ara ens arriben els nens i nenes de l'escola Virolet, que d'aquí una estona també ens explicaran que han començat a fer un projecte de ràdio per donar a conèixer la seva escola, la seva manera, no?, d'aprendre, d'educar, doncs a la resta de la ciutat ja ens ho explicaran i han vingut. I ara tenim públic, que això també no passa cada dia, tenir públic
mentre es fa
ràdio, que això també és important. També us volia demanar pel paper dels mitjans i de les xarxes socials, no? Perquè estem parlant d'això, doncs, no? D'aquesta pressió de la immediatesa. Clar, en una societat com la d'avui dia, que tot va tan ràpid, tot és tan trepidant i que a més hi ha les xarxes, no? Quin és el paper del periodista, també? Pel que fa al rigor, no? A la veracitat. Perquè a vegades sembla que avui dia és més important fer el tuit sense contrastar, no?, moltes vegades.
Sí, jo estic a les xarxes socials perquè m'interessa, crec que s'hi ha d'estar, però tampoc sóc una persona molt malalta de les xarxes socials i jo a vegades al·lucino, no?, dius, ostres, sembla que els periodistes treballen a Twitter, no?, en lloc d'una redacció, perquè jo quan estic cobrint una cosa no tinc ni temps allò de mirar qui m'ha enviat un WhatsApp o de veure què s'està dient a Twitter. I bé, home, les xarxes socials jo crec que tenen moltes coses positives, però tenen una altra cara, que és la negativa, i prova d'això és l'altaveu que li han donat a les fake news, que no sé si li hauríem de dir fake news perquè no són news, no?
Exacte,
són,
sí, sí, sí.
Són informacions, clar, no sé com dir-ho, ho hauríem de pensar, però aquestes informacions falses, intencionades, no?, per canviar i per virar l'opinió pública. I aquí han trobat amb les xarxes socials un aliat espectacular, doncs, per disseminar-se més enllà de...
A vegades penses una mica que la llei del pèndol es sol complir, no? I potser hem anat molt més a l'altra banda per arribar al punt, no?, i a l'altra punta del pèndol, per arribar al punt de dir, està bé, és dir, que la gent s'expressi, està bé, però comencem a posar les coses al seu lloc. És dir, si jo vull saber què ha passat, haig d'anar aquí, o haig d'anar allà, o haig de connectar, que tothom està amb el seu dret de dir el que vulgui, però és cert, és a dir, no es poden dir notícies el que no... Bueno, és que no són notícies, però a més, la notícia en principi es regeix per una sèrie de condicionants, que és el que compleix el periodista, que en aquest cas no hi són, per tant, no és cert. És a dir, ens hem de deixar, potser, per entendre la importància del que pot fer la Núria Jara ara mateix, hem d'entendre fins a on es pot arribar si no li fem, si no li donem el valor que té, no? O serà, sí, o serà que hi ha... Jo no crec, perquè l'altra alternativa és ja ens va bé, és a dir, estem desvirtuant la realitat fins al punt de que és igual, és a dir, em va bé tot, però això no és bo, perquè així no podem tirar endavant, no podem regir una ciutat o una societat. Per tant, potser sí, no? Estarem arribant a la punta del pèndol per dir, val, això pot estar bé, pot ser important, o has de saber qui ho fa, però quan jo vull saber realment, me n'haig d'anar als professionals.
Mira, això que ha dit ella estic
això
molt d'acord,
eh?
Perquè jo crec que el futur passa per aquí, pels professionals. És a dir, sí que els mitjans de comunicació són molt importants i l'impacte que tenen molts mitjans de comunicació és indubtable, però jo cada vegada sóc més de fixar-me qui firma aquella informació. Sí. I em fio del professional i no del mitjà de comunicació. I l'usuari, malauradament, cada vegada haurà de ser més crític i anar a buscar on sap que pot confiar en professionals que ho estan fent bé, perquè n'hi ha, per sort, també.
Segurament, si es continua amplificant fins al punt que està arribant ara, s'haurà de posar un límit. És a dir, serà la mateixa societat la que digui no, és que, esclar, això no. Llavors, d'alguna manera, o es pot tirar enrere, o... sabràs distingir el professional que signa una notícia.
És que estem tots malalts, no? A veure qui és el primer que explica una notícia. I ningú es preocupa
i sense
del
contrastar.
Del context, de la informació, del
rigor.
D'aquí ho explica
millor, no?
De fins i tot aquella opinió interessant que et pot aportar un plus moltes vegades.
No, vegades... primers, ja contrastarem després, sí. Ja posarem el context després, si ens hem de, com es diu això, de corregir, ja ho direm després, i dius, ostres,
no,
és que
això no
revés,
és, això no és, això no és. I a més, de vegades, ara perquè ja hi ha més paraules, no? Dius, la frase curta no és el que... És a dir, hi ha coses que no es poden explicar amb una frase curta.
Ah, no.
I a part de que les has d'haver contrastat i no tenir més d'una font... Però, clar, arribar a aquest extrem és perdre la real informació. Allà no n'hi ha.
Mira, és
totalment,
que tenim tan poques ganes de llegir que jo l'altre dia publicava un reportatge i la meva editora li vaig preguntar, escolta, com està funcionant? Què, la gent està entrant, hi ha clics, interessa? I em va dir, escolta, per què no fas un fil de Twitter explicant una mica el que hi havia al reportatge? És a dir, la gent ja no llegeix ni el reportatge, vol que li resumeixis en un fil de Twitter i allò és el que finalment arribarà al consumidor, no? I dius, ostres...
Però això passa moltes vegades, que la gent es queda amb el titular i després llegeixes l'article i...
No, és que jo mateixa a vegades només em quedo amb el fil de Twitter,
Evidentment.
Per això el titular, perquè t'interessi prou per continuar llegint, el que passa és que a vegades també et sorprèn i dius, home, no, aquí m'hi han donat a entendre una altra cosa que no estic trobant, no?
Com era allò, que la realitat no t'espatlli un bon titular o alguna cosa així, era?
No sé, però podria ser-ho, perquè queda molt bé, queda molt bé.
Recordo que em deia el Ramon Pellicer fa molts anys. També no hem parlat del paper de la dona en els mitjans. I a més, per exemple, en el teu cas, Núria, no? Que també doncs, ha especialitzat en el món de la ciència, suposo que no hi ha moltes dones periodistes especialitzades, o sí?
Sí, sí que n'hi ha. És a dir, el problema està en el periodisme i jo crec que en tots els àmbits de la vida, no? Que les dones hi som, i vés-te'n a la Facultat de Periodisme, a l'Autònoma o a qualsevol universitat. De fet, som més de la meitat. Vés-te'n a les redaccions, sobretot... Fixa't qui està presentant els programes o dirigint els mitjans de comunicació i la majoria són homes. I això modela la realitat.
Sí.
No? Hi ha una mirada molt masculina encara.
És cert, és cert. I el, no sé si també volies anar per aquí, Raquel, el tema personal que abans l'he intentat abordar una mica. És a dir, jo crec que hi hauria de ser la dona. És a dir, no, em sap greu que encara estiguem així, és a dir, no ho entenc. Però és cert, i especialment de l'època, diguéssim, de la trajectòria del moment en el que vinc, en què a la dona se li pot fer més difícil que a l'home determinar la feina o complir, diguéssim, no complir la feina, sinó el fet de tenir un objectiu, a on vols arribar. I fins aquí sí que aquest objectiu, si ets un home o ets una dona, i crec que avui dia encara, malgrat tot el que hem aconseguit les dones, o tot el que la societat ha aconseguit, en aquest cas, per fer-ho més fàcil a la dona, malgrat això encara no pots complir el mateix objectiu o no et pots fixar, també depèn molt de la situació personal de cada família, de cada dona, no? Però no et pots complir el mateix objectiu. Jo crec que aquest és el gran tema. Per la resta, és a dir, sap greu, però no hauríem d'estar parlant d'això.
No,
però és la realitat,
és la realitat.
Cert, i llavors també ho hem de criticar, ho hem de defensar, no? I hem d'intentar treballar per doncs, aconseguir que la societat sigui cada cop més igualitària
és el que
en el nostre
greu,
sector
sí.
I en tots.
I jo crec que això també forma part de fer-se gran, eh? Jo me'n recordo...
Digues, a veure...
No, però vull dir que jo me'n recordo quan jo tenia 10 anys menys, no? Que jo pensava que el món era igual i que les dones i els homes tenien les mateixes oportunitats. I a mesura que m'he anat fent gran i veus el que passa al teu entorn, te n'adones que no és així, no? I ara és molt més sutil. Potser ara és molt més subtil el masclisme que hi ha, no? Abans era com més explícit i te n'adonaves i ara, doncs, l'has de desemmascarar. I això costa més.
Sí, ja m'has donat per pensar, Núria.
I als nostres oients espero que també, perquè d'això es tracta, no? També de despertar l'esperit crític dels nostres oients i despertar consciències. Moltíssimes gràcies, o sigui, em quedaria hores i hores parlant amb vosaltres dues, o sigui, que us emplaço a que vingueu un altre dia a l'estudi. Us ve de gust?
Serà un plaer, i tant que sí.
I gràcies a vosaltres, per convidar-nos a Ràdio Sabadell el dia de la ràdio.
Exacte.
Estic molt contenta.
Exacte,
moltes gràcies. El dia de la ràdio, dues dones amb veus potents i...
Una mica fànic avui. Ah, sí? Doncs jo pensava...
Ens enamora, eh?
Jo pensava, Carme, no paris de parlar.
Jo també, i em quedaria així, enamorada. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies a vosaltres. Enhorabona per la ràdio.